El president Illa torna a la feina i demana allunyar-se del fatalisme. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El president Salvador Illa ha fet una declaració des del Palau de la Generalitat darrere d'un faristol, dret i sense crosses, Natàlia Ramon.
Per dir que sap què necessita Catalunya i que és plenament conscient del que ha passat durant la seva baixa crisi de Rodalies i protestes de metges, mestres i pagesos.
Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Bon dia. Després de 30 dies convulsos, Salvador Illa ha reaparegut a primera hora sense problemes per moure's i pràcticament recuperat de la infecció. Ha promès solucions per sortir d'aquestes crisis i tots els recursos que calguin per millorar els serveis i infraestructures.
Sé el que Catalunya necessita, sé el que cal fer i avui us dic, de nou, que ho farem. No és temps ni de fatalismes, ni de conformismes, ni de responsabilitats.
Doncs precisament un dels conflictes a què ha fet referència el president és el dels metges de Catalunya. Avui fan vaga, de moment amb un seguiment d'entre el 6%, segons la Generalitat, o el 39%, segons els sindicats. I amb la demanda que la consellera Olga Pané s'assegui a negociar amb ells.
Demanen revisar les seves condicions laborals, com ha apuntat David Arribas, metge de família i delegat sindical de Metges de Catalunya.
Analitzin les condicions laborals que estem patint, la sobrecàrrega estructural del nostre sistema, per intentar minimitzar el sobreesforç constant que està fent la nostra aprovació. No volem fer més visites de les que toquen per hora i no volem treballar infinites hores a la setmana.
Mestres, però la setmana passada els mestres i els pagesos i el constant desgast del deficient servei de Rodalies, que avui tampoc no funciona. És la cinquena setmana amb alteracions al servei. Avui amb més trams amb limitacions de velocitat, mentre continua treballant en la setantena de punts on s'estan fent les actuacions d'emergència detectades arran de l'accident mortal de Gelida.
Els problemes en la mobilitat van més enllà de Rodalies i a l'A2, entre la Panadella i Lleida, s'han tapat d'urgència els forats que des de divendres han provocat múltiples incidents entre els cotxes que hi circulaven. A hores d'ara hi ha carrils tallats entre Cervera i Ribera d'Ondara. La reforma integral de l'A2 no arribarà fins a finals de març.
I en la informació internacional, el govern israelià ha permès, amb moltíssimes restriccions, això sí, l'entrada de periodistes a Gaza. Un dels que hi ha entrat, el nostre corresponsal, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Ha estat una visita breu i amb incapacitat de moure'ns amb llibertat o d'interactuar amb gazians. La destrucció quedava a centenars de metres, molt difícil d'apreciar i, per tant, d'explicar, com molt bé sap l'exèrcit israelià.
I en la política espanyola, el PSOE tornaria a guanyar les eleccions i ampliaria la seva avantatge amb el Partit Popular, segons l'últim baròmetre del CIS.
Els socialistes obtindrien pràcticament el 33% dels vots, gairebé un punt més que el baròmetre anterior i prop de 10 punts més que el Partit Popular, que es manté en el 23%. Vox també pujaria i fregaria el 20% dels suports, arribant al seu màxim històric. Això en un moment en què el PP negocia els governs d'Extremadura i l'Aragó amb els d'Abascal apujant el preu dels seus vots.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui, a les 9 del vespre, juga el duel català de primera, Girona-Barça.
Amb la novetat al Barça de Rafinha, que rebut l'alta mèdica, mentre que el Girona, la novetat és l'últim fitxatge, el porter Rubén Blanco. Els blaugranes volen recuperar el liderat i les bones sensacions després del 4-0 amb l'Atlètic de Madrid, i el Girona necessita sumar punts per allunyar-se de la zona de descens. El partit, com deies, es juga a les 9. Des de les 8 podreu seguir tota la prèvia a la TDT, i al Catalunya migdia tindrem les últimes hores dels dos equips amb Eduard Solà i Ramon Salmó.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix els punts més complicats amb retenció més intensa els veiem a l'AP7. Entre Altafulla i Tarragona són gairebé 10 quilòmetres de quant sentit sud per obres, i també a Sant Cugat, direcció Girona, per un accident que s'està retirant. Són uns 5 quilòmetres en aquest cas. També hi ha molta intensitat, però a la ronda de dalt cap al Llobregat de moment no ens consten incidències, i avui també tenim diverses vies afectades per vent o neu. Entre elles està tallat el Coll de Pal i també el port de la Bonaigua, en aquest cas per risc de llaus.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim pendent del vent en aquest inici de setmana?
Sí, sobretot meitat sud de Catalunya. Hi ha d'altres comarques fora d'aquest àmbit i especialment el Baix Camp, Conca de Barberà i Anoia serien els quatre punts on les ratxes podrien ser més intenses, les quatre àrees. Tot i així, en d'altres sectors, com dèiem, de la meitat sud i alguns punts de la meitat oest. I destaquem també que continuarà precipitant el Pirineu Occidental i d'aquí ve, entre d'altres factors, l'espectacular crescuda del Segre, Rialp i Oliana obrint comportes, i de l'Ebre, que ha crescut i inunda parcialment alguns àmbits al voltant. Estarem pendents. I, si em permets, un pronòstic de final de setmana. Ja veurem si es compleix. Aquest és important, molt important, per la salut dels catalans. Dissabte i diumenge podria fer sol, ben en calma i bonança.
Carai, feia molt que no teníem un cap de setmana així, eh?
Ho hauríem de buscar. Jo, la veritat, és que he perdut el compte. Jo crec que estaríem a la primera quinzena de desembre.
Carai, doncs jo et faig una altra predicció. Cap de setmana col·lapsa les carreteres.
Tothom a buscar
el bon temps i sortides, no?
I que fugin de l'A2 a la Penedella,
això també,
no la Penedella, a Cervera, perdó.
Això. Vinga, Francesc, doncs anirem pendent d'aquesta setmana, si es confirma o no, però sembla que tenim a la vista el primer cap de setmana amb bon temps, amb temps estable, amb sol i sense vent, de fa molts i moltes setmanes.
Ho anirem perfilant.
Molt bé, fins ara, Francesc.
Adéu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a resoldre les crisis que viu el país amb solucions reals, diu, i assegura que mourà tots els recursos per millorar els serveis públics.
Han estat dies difícils per al país i per al conjunt de la ciutadania. Hem de tenir plena confiança en que Catalunya està preparada per afrontar i resoldre qualsevol situació.
Així és com a primera hora d'aquest dilluns el president Illa ha reaparegut al Palau de la Generalitat després d'un mes de baixa. Anem cap allà, cap al Palau. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Òscar? Bon dia.
Hem vist un president dret, pràcticament recuperat de la infecció a la sang que li va provocar un fort dolor a les cames.
Sí, ja no necessita cap crossa per caminar, es pot moure amb normalitat, però sí que l'hem vist més prim i amb la veu tocada perquè és un dels efectes de l'antibiòtic. Encara li queda una setmana de tractament per vena i ha de seguir fent rehabilitació per recuperar-se d'aquesta osteomielitis pública que el va obligar a parar en sec el 17 de gener.
D'ençà que vaig haver de ser ingressat, han estat dies durs en alguns moments, però també alliçonadors i gratificants.
No només els seus dies han sigut durs, sinó que també han sigut dies difícils per Catalunya, ha dit. Declaració institucional per prometre que torna amb més força que mai per solucionar els problemes del país.
Venen mesos importants, decisius per al futur de Catalunya. Sé el que Catalunya necessita, sé el que cal fer i avui us dic, de nou, que ho farem. No és temps ni de fatalismes, ni de conformismes, ni de responsabilitats.
I menció especial a la crisi de Rodalies per assegurar que no abaixarà la guàrdia fins que es garanteixi la qualitat que mereix el servei. En canvi, cap referència als pressupostos, que és ara mateix la principal prioritat del president en el seu retorn a Palau.
Doncs que és que el govern confia a aprovar aquests pressupostos abans de Setmana Santa, però el calendari comença a complicar-se. Esquerra Republicana es resisteix a seure's a negociar els comptes fins que el PSOE no permeti que Catalunya pugui recaptar tot el seu IRPF. Amb els comuns, les negociacions avancen amb una nova reunió avui mateix, però sense cap acord encara. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, es resisteix a desbloquejar la carpeta de l'IRPF, però Esquerra no llança la tovallola. Per ara, els republicans no portaran a votació al Congrés la seva proposta per recaptar aquest impost, perquè està condemnada al fracàs, i han preferit deixar la negociació per més endavant, quan el nou finançament es tramiti a la cambra baixa d'aquí a uns mesos. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha deixat clar que sense IRPF no hi haurà pressupostos a Catalunya.
L'estat de les negociacions és complexa, difícil, possible, complicat, totes aquestes coses alhora. Si no podem desencallar aquests temes que són tan importants per Catalunya, Doncs, malauradament, constatarem que el PSOE no té interès en que la Generalitat de Catalunya tingui pressupostos.
Amb un escenari sense pressupostos, amb el desgavell de Rodalies i les protestes de metges, professors i pagesos, Junts ha demanat que el president Salvador Illa comparegui de manera urgent al Parlament. Jordi Turull és el secretari general del partit.
Per un mínim de respecte a tot el que està passant, a tot el que ha passat, a com ha afectat a milers i milers de ciutadans, caldria que el president Illa comparegués quan abans millor al Parlament de Catalunya i ens parli d'aquestes solucions i d'aquesta determinació que apel·lava aquest dematí.
El PSC està convençut que amb el retorn del president es podran desencallar moltes carpetes que ara estan estancades, com els pressupostos.
Doncs anem amb algunes d'aquestes carpetes que ha d'afrontar el president. Setena jornada de vaga avui dels metges catalans des de l'octubre. Segons el Departament de Salut, estan seguint la protesta un 6% dels facultatius, mentre que el Sindicat Metges de Catalunya xifra el seguiment en un 39%. A l'atenció primària, el seguiment és del 44% i als hospitals hi ha una quarta part dels metges que no han anat a treballar, segons el sindicat. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
A primera hora eres al Cap Manso, a Barcelona, un dels grans de la ciutat. Quina situació has vist allà?
Doncs mira, força normalitat. Tot i això, molts usuaris no sabien que hi havia serveis mínims del 25% en visites i proves no urgents. Sentim el Teodor i la Maria José, que tenien hora per fer-se una analítica de sang.
Se'ns ha citat a les 8:20, però això parlo d'ahir al vespre, no d'aquest dematí.
Ahir vespre, ara.
Ara anem a veure si ens ha tocat la loteria o no.
I una analítica de sang, sí, per una malaltia que tinc d'aquestes rades. Tot ha anat molt bé, semblava molta cua i ha sigut molt ràpid.
Avui estan garantides al 100% les urgències, les cirurgies inajornables i els tractaments vitals.
Dèiem que aquesta és la setena jornada de vaga des de l'octubre. Què és el que demanen els metges?
Reclamen un estatut mèdic propi al marge del que han pactat el Ministeri de Sanitat i la resta de col·lectius sanitaris espanyols, però el seu gran cavall de batalla, que dirigeixen exclusivament a la Conselleria de Salut, són les guàrdies de 24 hores. Segons l'estatut marc espanyol, ara només podran ser de 17 hores, però segons Metges de Catalunya, la lletra petita farà que puguin acabar sent de 24. A banda, també reclamen solucions a la sobrecàrrega. David Arriba és metge de família i delegat sindical.
No volem treballar infinites hores a la setmana per donar cobertura a la població, que naturalment se l'ha de donar, però el que ha de garantir aquesta cobertura no és el nostre esforç físic, mental, sinó són el govern amb una dotació adequada de personal.
Divendres hi torna a haver vaga.
Però no deixem de parlar del col·lectiu mèdic, perquè els sindicats de metges de Catalunya critiquen durament la intenció del Departament de Salut d'oferir incentius econòmics als centres d'atenció primària per evitar que s'allarguin més del compte algunes baixes, com ara les relacionades amb trastorns mentals o amb lesions musculoesquelètiques. El sindicat majoritari, Metges de Catalunya, creu que la mesura està centrada en els diners i no pas en els pacients. I Comissions Obreres del sector sanitari demana directament la retirada d'aquesta mesura, Purificació Barcelona.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha dit que la mesura respon a una política del departament basada únicament en l'economia.
És molt coherent amb el tarannà de la consellera. És una consellera que parla amb criteris economicistes, que parla de productivitat, que parla d'eficiència, que no parla de pacients, no parla de patologies, no parla de cura.
També denuncien que la mesura pot trencar la confiança entre metge i pacient i suposar més pressió per als facultatius. Sobre això, el responsable de professionals del departament, Jordi Vilana, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que la intenció no és pressionar ningú, sinó gestionar millor, però reconeix que l'administració de la mesura dependrà de cada cap.
No és que sigui pressió, el que tracta és de buscar optimitzar una mica aquesta gestió. Una altra cosa és com ho gestiona, és a dir, si ho trasllada o no trasllada als seus professionals a través de les DPOs, que això ja és una cosa de cada organització.
Vilana també ha explicat que l'incentiu forma part d'un 5% de recursos extres destinats als CAPs, que inclouen 22 objectius, dels quals només dos tenen relació amb les baixes.
L'Església Catalana cedirà solars, rectories, pisos i altres immobles de la seva propietat per tal que la Generalitat hi faci habitatge social. Aquest matí, al Palau de la Generalitat, el president de la Conferència Episcopal Tarraconense i el de la Generalitat han firmat el conveni que regularà la cessió d'aquesta part del patrimoni eclesial. Tornem al Palau de la Generalitat, ara amb Montse Poblet.
El conveni regula la cessió de tots aquests immobles i solars propietat de l'Església i repartits per tot el territori perquè la Generalitat hi pugui ubicar habitatges per persones en situació de vulnerabilitat. La llista completa encara no està feta, s'espera tenir-la d'aquí a un parell de mesos, però la diòcesi de Tarragona, per exemple, ja han posat sobre la taula 18 sessions, una casa al Vendrell, un solar a Valls i mobles a pobles petits com l'Alforja o Juncosa del Montmell. La sessió serà per períodes que poden anar entre els 30 i els 75 anys, depenent del que es faci a cada immoble o solar. Monsenyor Joan Planelles, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, aprofitava la firma del conveni per fer una crida a unir esforços per acabar amb el dèficit de l'habitatge i les dificultats que bona part de la societat té per accedir.
En comptes de fer una política polaritzada, hauríem de sumar. El tema de l'habitatge és un tema de país, no és un tema merament del govern. I, per tant, com a tema de país, ens hi hem de posar tots.
L'Església, que no perdrà en cap cas la propietat sobre els solars i els immobles, els cedeix gratuïtament a la Generalitat, que serà qui els haurà de restaurar o construir i incorporar-los a la borsa d'habitatge públic.
I ja que parlem d'habitatge, la desena de processats per una de les majors estafes immobiliàries que s'han fet mai a Catalunya accepten penes de presó que oscil·len entre els 2 i els 5 anys. Encapçalen la trama un advocat, que té una condemna de 4 anys i 7 mesos de presó, i un notari, castigat amb 3 i 2 mesos de presó. Van estafar, entre els anys 2009 i 2015, un centenar de persones perquè els feien firmar un suposat crèdit i el que estaven fent, en realitat, és venent els acusats al seu pis. Entre els acusats, que el tribunal ha jutjat en rebel·lia, l'empresari lleidatà Albert Segarra, que compleix cadena perpètua a Tailàndia per assassinat. Anem a la Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. No hi ha una estimació global dels diners estafats i que se sap que supera el centenar de propietats tant a Barcelona com a la seva àrea metropolitana com al Vallès. En alguns dels casos s'ha pogut anul·lar la compravenda i en d'altres s'ha acordat que els perjudicats recuperin el valor actual de l'immoble. Sentim una d'elles que ha estat present durant aquest acte de conformitat, la Conchi.
Bueno, en mi caso llevo 12 años fuera de mi casa porque el señor Comitre se quedó con mi casa y bueno, gracias a Dios hoy después de 12 años pues bueno, parece que se ven un poco las ventanas abiertas.
És que tot plegat, aquestes reclamacions econòmiques, ja que hi ha afectats que demanen 10.000 euros per danys morals, es veuran en un altre judici que es farà a partir de la setmana que ve per la via civil. En total, dels 17 acusats inicials, avui s'han acollit al pacte 14 dels encausats, ja que es dona el cas que s'ha retirat l'acusació contra dos d'ells i un altre ha mort. S'enfrontaven a penes de fins a 20 anys de presó. Se'ls condemna per estafa, falsedat documental i blanqueig de cap capitals, entre d'altres.
I els problemes per la mobilitat que continuen a Rodalies i a Regionals s'hi afegeixen ara també problemes en una de les carreteres més transitades del país. El servei de tren de Renfe ha començat la setmana amb més limitacions de velocitat a la xarxa. Són prop de 200 ara, una desena més de les que hi havia la setmana passada, i mitja dotzena de trajectes continuen tallats i, per tant, fent-se amb autocar. Això s'hi suma, com dèiem, l'aparició de nous forats a l'autovia A2 a la Segarra, uns clots que divendres van provocar desperfectes a vehicles i topades en cadena. S'han reparat d'urgència, però encara hi ha dos carrils tallats, un per cada banda. Lleida, Estela Bussoms, ara el govern espanyol vol avançar la reforma integral dels 3 quilòmetres més deteriorats.
Hola, bon dia. Sí, 3 quilòmetres inclosos els 13 que hi ha entre Cervera i Ribera d'Ondara, que és el tram de la Segarra pendent de rehabilitar després d'anys de reclamacions d'ajuntaments i usuaris. Estava previst que les obres comencessin a finals de març, però el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha demanat que s'accelerin a la part amb més danys.
La voluntat és impulsar un contracte d'emergència per reparar completament aquells 3 quilòmetres. I un cop reparat això, quan ja el contracte sigui vigent, continuar amb la millora del fer, ja no dins de l'emergència, sinó lo estipulat en aquell contracte de millora.
Just passat el límit amb la demarcació de Barcelona, la qualitat del ferm és molt millor i això ha accentuat encara més les queixes. Des del Consell Comarcal de la Segarra, el seu president Ramon Auger afirma que la urgència de reforma és per a tot el tram deteriorat.
No només els T, sinó els 13, vull dir, perquè els 13 quilòmetres, tot aquest tram està, des de Cervera fins a la Panera, està molt, molt, molt malament. I hauria de ser una urgència total per l'Estat.
L'autovia 2 és la carretera més transitada de les Terres de Ponent per sobre de l'autopista AP2, a l'altura de Cervera, i circulen 30.000 vehicles diaris, al 30% camions.
Passen 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida tornem amb la informació internacional.
Catalunya migdia.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 18 de febrer. EUS.cat.
El cap de setmana del 21 i 22 de febrer arriba a Vic la Mocadera, la nova fira de l'embotit artesà català.
Amb la tradició xarcutera i el patrimoni gastronòmic de la plana de Vic.
Mercat d'embotits, tast, tallers, activitats familiars, espais de divulgació.
La Mocadera, a la plaça dels Màrtirs de Vic.
Informa-te'n a vicfires.cat i a les xarxes socials.
Smart Days. Últims 3 dies amb un 20% de descompte i finançament 100% en electrònica.
LG, Asus, Google, Realme, Huawei i més marques.
I amb els nostres tecnoavantatges.
Fins dimecres 18 de febrer. Només amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros fins en 12 mesos.
Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al Corte Inglés Ponés.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Carrefour et porta el millor preu amb el Carnaval de Descomptes. Amb el 20% de descompte en tots els olis d'oliva Verges Extra. Descompte en cupó bescanviable. Només el 16 de febrer als hipermercats i Carrefour.es. A Carrefour, el més bo, el millor preu.
Catalunya migdia.
Passen 6 minuts d'un quart de 3. Per primera vegada des que va començar la invasió de Gaza, Catalunya Ràdio ha pogut entrar a la Franja de Gaza. Ha estat en una visita organitzada per l'exèrcit israelià, l'única manera que tenen els periodistes internacionals d'accedir-hi. Israel manté que la presència de periodistes movent-se lliurement per la franja suposaria un perill per ells mateixos i per les tropes. Corresponsal al Pròxim Orient, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Més que periodisme, els qui entrem a Gaza acompanyats de l'exèrcit israelià fem una performance de periodisme sense possibilitats de moure'ns amb llibertat, de parlar amb gazians ni d'apropar-nos a les zones més afectades per la guerra, entrar a Gaza es queda en una mesura que Israel pren per satisfer egos, calmar els ànims dels mitjans i poder seguir allargant una prohibició mai vista abans en cap guerra. La primera parada de la visita és l'espai on s'acumula l'ajuda humanitària. El portaveu de l'exèrcit, Nadav Shoshani, manté que Israel compleix la seva part del tracte.
Tota aquesta ajuda que veieu ja ha estat aprovada per Israel. I només falta que la reculli la comunitat internacional. Aquest sol ser el panorama. Al cantó israelià no hi ha res i en aquest l'ajuda s'acumula.
L'ONU denuncia que, per recollir aquesta ajuda o fer qualsevol altra acció dins la franja, necessita l'aprovació israeliana. La setmana passada, només la meitat de les 120 missions humanitàries coordinades amb Israel van rebre llum verda. La segona i última parada és una base militar amb vistes a la línia groga que limita la zona controlada per l'exèrcit israelià i a la ciutat de Deir al-Balà, al fons. Des d'aquí, les conseqüències de la invasió queden a centenars de metres, molt difícils d'apreciar i per tant, d'explicar. Per saber què passa de debò a Gaza, continuem depenent dels únics periodistes que sí que hi tenen accés, els que ja hi eren, els gazians, sempre que continuïn vius.
El Kremlin rebutja rotundament les acusacions d'un informe europeu que diu que l'opositor rus Alexei Navalny va morir enverinat avui fa 2 anys en una presó de l'Àrtic. La investigació assegura que la causa de la mort va ser una toxina d'una granota endèmica a l'Equador. Rússia ho considera infundat. La mare de Navalny, però, reclama justícia mentre centenars de seguidors li reten avui homenatge a la seva tomba. També hi ha estat la nostra corresponsal a Moscou, Cristina Solies. Cristina, bon dia.
Bon dia. No hi ha hagut cap convocatòria oficial, però de forma espontània, centenars de simpatitzants de Navalny han desafiat la neu i el fred i li han portat flors a la seva tomba. L'únic acte, de fet, que tolera el règim en record de l'opositor. Des d'aquí, la mare del dissident també ha reclamat justícia pel seu fill, ara que s'ha sabut que va ser assassinat a la colònia penal de l'Àrtic on complia condemna i que no va morir per causes naturals, com van defensar les autoritats.
Volem que aquesta investigació es faci al nostre país, que prevalgui la justícia i que sapiguem tots els seus noms. Ja ho he dit moltes vegades, tot el món sap qui ho va ordenar.
Alguns dels presents, com el Sènia, el Macar i la Galina, també han mostrat la seva indignació.
La notícia que hem sabut recentment és una cosa inhumana. És un alleujament. Finalment s'ha sabut amb quina substància i s'ha pogut comprovar.
No ha estat un xoc, simplement ens pesa. Són totes les emocions negatives de la indignació de saber que tot va anar d'aquesta manera.
Unes acusacions que el Kremlin nega i considera que no tenen cap fonament, que estan esbiaixades i infundades. De fet, la diplomàcia russa creu que és una estratègia dels països occidentals per desviar l'atenció dels seus problemes reals.
I a França, l'Assemblea Nacional pren mesures contra el partit d'esquerra alternativa La França Insubmisa, encapçalada per Jean-Luc Mélenchon, arran de la mort a Lió d'un jove militant d'extrema dreta. Els fets encara no estan clars i el fiscal compareix aquesta tarda per donar els primers detalls de la investigació. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. La presidenta de l'Assemblea Nacional ha suspès l'entrada a l'hemicicle de l'assistent parlamentari d'un diputat de la França Insubmisa que alguns militants d'extrema dreta assenyalen com a part del grup que dijous va apallissar Cantanderang fins a matar-lo. La fiscalia donarà més detalls del que va passar aquesta tarda. De moment no hi ha cap detingut, però el govern considera responsable final d'aquesta mort el partit de l'esquerra alternativa que lidera Jean-Luc Mélenchon. L'últim a acusar-lo, la portaveu de l'executiu, Maud Bréjon.
La França Insubmisa alimenta un clima de violència des de fa anys. La França Insubmisa té vincles provats i assumits amb grups d'extrema esquerra molt violents.
Mélenchon i totes les cares visibles de la França Insubmisa han condemnat la mort del jove identitari durant el cap de setmana, alhora que diverses seus del partit han estat atacades. Però el fet que la baralla entre militants ultres de dretes i esquerres passés a uns quants metres d'on la diputada Rima Hassan feia una conferència ha estat suficient per involucrar-los-hi. Marion Maréchal Le Pen ha acusat directament l'esquerra alternativa de tenir les mans tacades de sang. Emmanuel Macron, més prudent, ha fet una crida a la contenció i al respecte i ha afegit que cap causa ni ideologia justificaran mai la mort d'algú.
D'aquí a 4 minuts seran 2:45. Una pausa i de seguida les dades del CIS, que continua donant al PSOE amb molt avantatge respecte al PP.
Catalunya migdia.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Girona-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Catalunya migdia.
2 minuts i seran 2:45. El PSOE guanyaria les eleccions generals si es fessin ara i amplia, a més, la distància amb el PP, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Creix l'extrema dreta, Vox igual al seu millor resultat, i la immigració ha escalat com el segon problema pels ciutadans. En primer lloc es manté l'habitatge, Pilar García.
Sí, els socialistes obtindrien pràcticament el 33% dels vots, gairebé un punt més que el baròmetre anterior, i prop de 10 punts més que el Partit Popular, que es manté en el 23%. L'enquesta es va fer entre el 2 i el 6 de febrer, quan ja havia passat l'accident ferroviari d'Ademuz, i a les portes de les eleccions aragoneses, en què el PSOE va tenir una patada destacada. Vox, en tercer lloc, frega el 20% de suports i puja més d'un punt respecte a l'enquesta anterior i, igualment, a l'extrema dreta, s'ha acabat la festa, també creix en estimació de vot. 6 dècimes fins al 2,4%. Sumar baixa lleugerament, Esquerra pràcticament es manté i Junts puja 2 dècimes.
Tots aquests moviments en un context, dèiem, en què la immigració guanya punts com a problema.
Sí, ha escalat de la quarta posició del baròmetre anterior a la segona. Al capdavant es manté l'habitatge amb un nou rècord de ciutadans especialment preocupats per aquest tema, gairebé el 43%. I després hi ha els problemes econòmics i la política.
Doncs amb aquest sondeig, que com dèiem situa Vox a l'alça, a només 4 punts del PP, els d'Alberto Núñez Feijó intenten seduir l'extrema dreta assumint bona part del seu programa i multiplicant els gestos cap als de Santiago Abascal. El PP necessita els seus vots per conservar els governs d'Extremadura i d'Aragó i, de moment, facilitaran la tramitació d'una llei de Vox al Congrés per prohibir el burca i el niqab a l'espai públic. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia? Sí, la setmana arrenca amb Vox disposat a fer la vida impossible al PP i amb els populars entregant-se als postulats de l'extrema dreta. Demà votaran junts per prohibir el burca als carrers i avui la candidata del PP a la presidència a Extremadura ha negat que tingui diferències amb Vox per les polítiques feministes.
Pero el feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Por tanto, en ningún caso me avergüenzo de pactar con Vox. Lo que quiero es poder trabajar de su mano.
El PP consuma el gir cap a l'extrema dreta per aconseguir coalicions de govern amb Vox i evitar una repetició electoral a Extremadura i l'Aragó, però els de Pascal no se deixen ni un centímetre i tornen a collar el PP.
A día de hoy es que es mucho más lo que les une al Partido Popular y al Partido Socialista de lo que les diferencia. Lo que rechazamos de verdad es la estafa permanente del Partido Popular, porque es que un día dice una cosa, luego vota exactamente lo contrario.
I la direcció dels populars reclama a Vox fer menys soroll i negociar més en privat.
Nosotros tenemos esperanza en el sentido de la responsabilidad que tienen que dirigir las conversaciones que en este momento se están llevando a cabo.
De moment, Alberto Núñez Feijó no agafa les regnes, no trucarà a Santiago Abascal i deixa les negociacions en mans dels seus líders territorials.
Mentrestant, Pedro Sánchez se centra a impulsar l'agenda econòmica. Al matí ha anunciat que el nou fons de l'Estat que substitueix els fons europeus prioritzarà l'habitatge. Mobilitzarà 23.000 milions d'euros per construir 15.000 nous pisos. A banda, el govern espanyol enllesteix l'entrada en vigor del nou salari mínim que aprovarà demà el Consell de Ministres. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. Davant d'empresaris i bona part dels ministres socialistes, Sánchez ha promès donar continuïtat a l'impuls dels fons Next Generation que s'acaben enguany. Ho vol fer amb el nou fons Espanya Creix, que estarà dotat inicialment amb 13.000 milions d'euros, però que aspira a arribar als 120.000 milions gràcies al capital privat. L'ICO distribuirà els diners en préstecs i avals a empreses de sectors clau com l'energia, la digitalització, la defensa i, sobretot, promet Sánchez, l'habitatge.
Por eso el Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año.
Minuts després, el president espanyol ha signat la pujada del salari mínim amb la ministra de Treball i els sindicats i amb una patronal absent, com ell mateix ha fet notar.
¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza máximos históricos? Y creo que su ausencia también dice mucho. Que nadie se lleve a engaño, porque los buenos números no caen del cielo, son posible gracias al trabajo diario también de millones de personas.
El nou salari mínim es fixa en 1.221 euros en 14 pagues, són 37 euros més al mes. Un cop s'aprove demà en Consell de Ministres, la nòmina de febrer ja inclourà la pujada i també l'increment corresponent al mes de gener.
A tot això, Protecció Civil manté activat el pla Bencat. Només des de dissabte, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 1.200 trucades per incidents relacionats amb les fortes ventades que ara van de baixa. Els municipis que han generat més avisos per incidències han estat les últimes hores Barcelona, l'Ametlla de Mar, Castelldefels i Tortosa. L'atenció també està centrada a l'Ebre. S'ha activat l'Inuncat perquè el desembassament per la crescuda inunda punts de Miravet, Aldover, Mora d'Ebre i Xerta. Precisament a l'Ebre, els regants estan demanant demanant maquinària per reparar els punts per on va entrar l'aigua dissabte. A més, els productors de musclos s'afanyen a salvar-ne tants com puguin. Del Tebre, Jordi Barranca, bon dia.
Bon dia, sí, aquí el Delta de l'Ebre avui dia ha d'avançar tota la feina que es pugui mentre té un ull posat en les previsions per a finals de setmana. Javier Casanova, president de la comunitat de regants.
L'accés en aquests llocs on s'han produït les ruptures són de molt mal accés, però tant necessitem aperos, no? molt menuts per poder accedir. Les previsions que dijous, divendres que ve, torna a donar forts vents i això supondria tornar a començar. No?
En el cas de les muscleres, els danys arribaran als 2 milions d'euros. Gerardo Bonet, gerent de Fepromodel.
La Glòria va tindre un impacte d'un 1.700.000 euros aquí a l'Abadia Nord. Calculem que serà superior i tot, que pot passar dels 2 milions d'euros. Però ara estem evaluant, estem demanant a tots els productors que ens porten una llista de totes les pèrdues que han tingut.
Per això reclamen que es declari com a zona catastròfica.
I a l'altra banda del país, al Ripollès, avaluen l'impacte de la ventada de dijous, que va arrencar boscos sencers de pins en diversos municipis de la vall de Camprodon. Destaquen els danys en un bosc municipal d'aprofitament forestal a Vilallonga de Ter. Girona, Fèlix Martín.
Al poble de Vilallonga de Ter hi ha 50 hectàrees d'arbres a terra, com si una gran onada els hagués tombat. Ha passat en una finca molt valorada per l'aprofitament que se'n fa de la fusta, amb pins i avets de més de 15 metres d'alçada. Pere Sau és l'alcalde.
Hi ha hagut unes destrosses importantíssimes, hectàrees i hectàrees, i es veia com els arbres anaven caient i van començar per una punta i va seguir doncs, centenars de metres.
Des de Molló també expliquen que hi haurà feina per setmanes i a Camprodon, a més dels boscos, també caldrà reparar el teulat de l'església.
Passen 5 minuts de 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Arriba al Liceu la Gioconda de Ponchielli, òpera clàssica en ballet ambientada a la Venècia del misteri, les màscares i les passions extremes. Amb les veus de Sayo Hernández i Michael Fabiano. Del 16 de febrer al 2 de març. Entrades a liceu.cat.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 6 minuts a 2:15. El Museu Britànic, a Londres, cedeix a les pressions d'un grup pro-Israel i retira el terme Palestina de les seves sales de l'antic Orient Mitjà. El museu justifica la mesura per raons històriques, però ja ha generat una forta onada de crítiques entre els acadèmics, Montse Mas.
Segons el diari conservador The Telegraph, el canvi s'ha fet després que l'Associació d'Advocats del Regne Unit per Israel s'hagi queixat de la referència de Palestina en peces d'èpoques faraòniques o fenícies, quan, segons el grup sinuista, el mot encara no existia. Experts com la doctora Irene Cordón en discrepen i atribueixen la situació a pressions polítiques. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
És un terme que ja deriva del llatí, de Síria-Palestina, que era la província romana des del segle II. Estem parlant d'un mot, d'un terme que s'ha utilitzat durant segles en geografia, en cartografia, en administració. Llavors, esborrar el terme, doncs jo veig aquí més uns motius, evidentment, polítics. Aquests museus probablement doncs, se senten sotmesos a pressions diplomàtiques. Llavors, ens poden dir el que vulguin, però llavors automàticament la imatge que tindré del Museu Britànic és una altra que tenia fins ara.
La directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Mònica Borrell, també lamenta el canvi i espera que no s'estén tingui altres museus.
Estem en un moment en què hi ha pressions en molts sentits. El British és una institució de referència en món, de museus en el món i en el món acadèmic, però jo confio que no ens anem arrossegant, que les decisions tècniques científiques es vagin prenent en l'àmbit de l'acadèmia.
Borrell descarta retirar el terme Sirio-Palestina, amb què s'identifiquen diversos flascons i àmfores d'època romana que s'exposen al Museu Barceloní.
I si ens fixem en la televisió, David Victori estrena aquesta setmana a Netflix Cortafuego.
Una flor de fuego
crece solo después de un incendio.
Una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la nova sèrie del cineasta italià Marco Bellocchio. Marc Garriga.
Cortafuego és la nova incursió en el thriller del manresà David Victori. En aquest film, que arriba divendres a Netflix, indaguen la desaparició d'una nena en un bosc on després escala foc i on el director de No mataràs torna a demostrar que sap moure's en aquest tipus de produccions, on res és el que sembla. Els protagonistes són Belén Cuesta, Enrique Auqué i Diana Gómez. Netflix estrena un dia abans, dijous, El vínculo sueco, un drama històric basat en la història real d'un funcionari del Ministeri d'Afers Estrangers de Suècia que va salvar milers de vides durant el nazisme gràcies a la burocràcia. Pel que fa a l'italià Marco Bellocchio, guanyador de premis a Berlín i Venècia, presenta a HBO divendres la sèrie Portobello. Després de l'èxit de la magnífica Exterior Noche, aquí explica també una història real amb lligams entre la camorra i els mitjans de comunicació del seu país. Per acabar, arriben aquesta setmana dues sèries amb un marcat accent eròtic. 56 dies a Prime Video dimecres i La pareja de al lado, Atracción letal, a Movistar Plus dijous.
I acabarem amb teatre. Ànima, el musical de gran format i en català que va inaugurar amb gran èxit la temporada passada del TNC, segueix el seu recorregut al sector privat amb l'impuls de tres grans produccions privades, Marta Vives.
El suport del Terrat, Vitó i Balanyà en forma de coproducció fa possible la reposició d'aquest musical que a partir de finals de febrer ja s'instal·larà al Tívoli. Víctor Casademunt i Oriol Borés en són els creadors.
Que no passa mai, tampoc, no? Que les productores et diuen, ostres, és que realment això ha de tenir més vida, no es pot quedar en 24 funcions com vam fer al Nacional, perquè si els espectacles en una plataforma pública però tenen èxit, doncs haurien de poder fer el pas.
Ànima, amb 16 intèrprets i 10 músics en directe a escena, explica la història d'una noia que té com a somni entrar a treballar als grans estudis d'animació nord-americans de finals dels anys 30. L'equip d'Ànima ha introduït alguns canvis al muntatge original, per exemple, un tema nou i l'ajustament de l'escenografia. Paula Amàlia és la protagonista.
L'escenari del Tívoli és un altre escenari. L'escenografia canvia perquè ens hem hagut d'adaptar i que entri gent nova crec que és molt guai perquè ja t'obliga a no intentar repetir el que vas fer. I crec que això és un encert.
Marc Pujol o Mireia Porta són algunes de les noves incorporacions de la nova versió del musical que es podrà veure durant 3 mesos al Teatre Tívoli.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 4, la informació esportiva... Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Si vols fins a les 4, també podíem fer-ho.
I jo no vinc a fer la tertúlia, llavors et quedes tu fins a les 4.
Bona tarda.
Avui, tot i que és dilluns, hi ha Lliga, Girona-Barça.
Duel català de primera en què els dos equips necessiten sumar els punts. Avui, dilluns, a les 9, es juga aquest duel català de primera entre el Girona i el Barça. Un horari poc habitual per al Barça, per jugar partits de Lliga. El Girona hi està més acostumat. El cas és que és un bon partit per veure i on els dos equips, com dèiem, arriben amb la intenció de guanyar per objectius i necessitats ben diferents. Ramon Salmurri, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, alhora. S'han posat d'acord tots dos. Abans de valorar les necessitats, últimes hores dels equips, Salmurri, Rafinha torna.
Sí, torna Rafinha i és un futbolista capdalt als plans de Hansi Flick. De fet, no oblidem que totes les derrotes d'aquesta temporada s'han produït, totes les derrotes del Barça s'han produït sense Rafinha a l'equip, amb excepció del dia de Stamford Bridge, que va jugar l'últim quart d'hora tornant de lesió. No hi és Marcus Rashford, que continua fora per lesió, com Pedri, com Gavi i com Christensen. L'equip concentrat a hores d'ara a prop de Montilivi, després de la mitjada cap a l'estadi.
He començat amb el Salmurri, Solà, però és cert que l'anfitrió és el Girona, el que juga a casa i que també té baixes importants pel partit d'avui.
Sí, cap novetat respecte als que va comentar ahir Mitchell, amb Bounahi, que dissabte passat va fer 6 setmanes que es va lesionar, recordem-ho, al Marroc, a la Copa d'Àfrica. Volen ser prudents amb el cas del marroquí, esperaran a fer-ho reparèixer la setmana que ve al camp de l'Alavés. S'afegeix a la baixa d'Àlex Moreno, 6 baixes per lesió, 6 setmanes per lesió, i a les ja conegudes de Ter Stegen i Van de Beek. Els dos jugadors que no van poder acabar el partit de Sevilla, Benat i Fran Beltran, ja s'han entrenat. Veurem amb quines condicions arriben al partit d'avui.
Partit important pel Barça, Sal Murri, per recuperar el liderat, però també, sobretot, per recuperar sensacions, perquè és el partit just després del 4-0 amb l'Atlètic de Madrid.
Clarament, sí, sí. És un partit especial pel Barça, un partit especialment rellevant també pel conjunt de Hansi Flick per aquests dos elements. Primer, per intentar recuperar el lideratge en mans del Real Madrid després de la victòria blanca contra la Real Societat d'ahir, aquell 4-1. Però després, i sobretot, per recuperar sensacions, perquè l'última referència del Barça és la derrota, la desfeta, la caiguda al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid en aquella primera meitat nefasta on el conjunt blaugrana perdia per 4-0. Diu Hansi Flick que el que veu dels seus futbolistes no té res a veure amb el que va veure en aquell partit i, per tant, avui els exigeix tornar a la versió positiva.
I el Girona no té urgències, però li aniria bé sumar, solar i allunyar-se del descens.
Sí, sobretot tenint en compte els resultats que hi ha hagut aquest cap de setmana. El Girona començarà el partit avui amb només 2 punts sobre la zona de descens, després que ahir, per exemple, perdés el Mallorca, va ser un bon resultat. 2 punts per sobre de l'equip illenc. Això sí, està empatat amb 26 punts amb 3 equips més, Sevilla, Alavés i València, en una zona de la classificació amb molta, molta igualtat. Recordem que el Girona va començar molt bé aquest 2026, amb 9 punts de 9, però ara s'ha encallat una mica amb 2 de 9, amb l'empat contra el Getafe la setmana passada contra el Sevilla i la derrota imprevisible al camp de l'Oviedo, i sent l'alè dels que van per darrere la classificació. El partit més important segurament serà el de la setmana que ve al camp de l'Alavés a Vitoria.
Quin ambient s'espera? Fa dies que està tot venut, per tant, ambient de gran partit, Solà.
Sí, veurem si els abonats acaben responent o no, perquè és d'aquells partits que totes les entrades estan venudes. Veurem si respon a l'abonat, si va al camp o no. És un dilluns, a les 9 del vespre. És veritat que tampoc farà molt i molta fred, encara que estiguem en ple hivern. La meteorologia diu que estarem 8-9 graus a Montilivi a l'hora del partit. Ahir Michel ja va voler fer una crida a l'afició. Va lamentar que el partit fos en dilluns. I aviam quina és la resposta final de l'abonat. El partit a partir de les 9 del vespre, ja et dic, amb 8-9 graus de temperatura, però entrades exaurides.
No hi ha dinar de directives, oi?
No hi ha de dinar de directives, perquè el partit és a les 9, sí que a 7:45 es farà una trobada a la Vall Llotja de Montilivi. Ja saps, cap a 7:45, a les 8, hi haurà una mica de pica-pica.
Molt bé, doncs aquest pica-pica que faran les directives a Montilivi. El partit, com deia l'Eduard Solà, a les 9, des de les 8... la TDT, a les 7 també el Tot Costa amb tota la prèvia d'aquest partit. Solà, gràcies. Sal Murri, no marxis. Perquè encara hem de seguir parlant del Barça. Avui els precandidats a la presidència del Barça ja poden començar a recollir les firmes necessàries per convertir-se en candidats. Sal Murri.
Sí, i ja saps que des de l'òptica d'eleccions Barça i dels precandidats, això ja és un primer tret de sortida, perquè hi ha també una mena de preelecció en el nombre de signatures que aconsegueix recollir cada candidat. Recordem, necessiten 2.337 suports, signatures validades per poder passar el tall. Joan Laporta és qui, de moment, ha sol·licitat més butlletes, 60.000, seguit de Víctor Font amb 50.000, Xavier Vilajoana 30.000 i Marc Síria amb 10.000 butlletes sol·licitades. Recordo que el club en facilita 5.000 de gratuïtes per cada candidat i a partir d'aquí la resta de precandidats que les vulguin les han de pagar.
Doncs de tot aquest milers i milers de butlletes que demanen els precandidats, veurem quantes firmes acaben presentant tots ells per formalitzar la seva candidatura. Últim dia 2 de març, ho has dit, oi? Últim dia...
Sí, exactament, el 2 de març. I en aquestes eleccions hi ha una novetat respecte a aquestes butlletes, i és que aniran acompanyades, a banda de la informació que hagi d'omplir el soci, d'un codi QR identificatiu. I, a més, els socis que donguin la seva signatura per un precandidat hauran de posar també la clau de soci.
I un apunt més, el Barça s'adhereix al Correllengua Germanat, una iniciativa que recorrerà els territoris de parla catalana en defensa de la llengua. Un dels punts clau, a més d'aquesta col·laboració entre entitats, és que el Camp Nou serà el punt de sortida de l'etapa de Barcelona, això serà el dimecres 22 d'abril, on la flama de la llengua iniciarà el tram de Barcelona-Tarragona. I abans dèiem amb el Sal Murri que el Barça vol guanyar avui per deixar enrere les males sensacions de la derrota amb l'Atlètic de Madrid. És el seu rival a les semifinals de Copa, queda la tornada, però ahir l'Atlètic de Madrid va tornar a exhibir la cara més lletja, que és la cara que té a la Lliga. Els de Simeone, que a la Copa van golejar el Betis, i el Barça ja ho sabeu, doncs han perdut els últims 2 partits de Lliga i han baixat de la tercera a la quarta posició. L'última derrota ahir, per 3-0 contra el Rayo, va obrir, a més, la capsa dels trons entre el tècnic Matalassé i algun dels seus jugadors importants, Vilcadilla.
Sí, l'equip del Xolo ahir, amb moltes rotacions a l'11 inicial, va encaixar 2 gols en 4 minuts al final de la primera meitat i un altre més a la segona. Tots 3, a més, després d'errades defensives de l'equip matalasser. Una derrota que els ha fet perdre la tercera posició, com deies, en favor del Villarreal per la diferència de gols, tot i que els de la Plana també van caure dissabte al camp del Getafe. Ara estan empatats a 45 punts, a 15 del Madrid, però ja tenen el Betis a tocar, 4 punts per sota. Després del partit, el porter de l'Atlètic de Madrid, Jan Oblak, esclatava al micròfon de Movistar.
La Liga se ha tirado. No podemos perder partidos así, no podemos hacer partido como lo hemos hecho hoy y nada, de esta manera va a ser difícil competir.
Unes declaracions que rebatia poc després a la sala de premsa el tècnic Diego Pablo Simeone.
Que no comparto lo que comentó Oblak. El equipo no elige partidos, el equipo jugó mal y cuando el equipo juega mejor el rival es superior y te gana.
Tot plegat en un derbi madrileny que es va disputar a Butarque pel mal estat de la gespa de Vallecas amb un ambient molt desangelat. Ara l'Atlètic de Madrid ja pensa en la Champions. Dimecres juguen l'anada del play-off al camp del Bruges.
Seguim a la Lliga. La segona volta de l'Espanyol no té res a veure amb el primer tram de la Lliga. Els de Manolo González necessiten recuperar la solidesa defensiva perquè fa 2 mesos que no deixen la porteria a 0, Marcos García.
L'últim partit sense encaixar cap gol va ser el 13 de desembre. Aquell dia, Getafe 0, Espanyol 1. Des d'aleshores, 8 partits de l'Espanyol, 1 victòria, 2 empats i 5 derrotes. 9 gols a favor i 16 en contra. 16 gols en contra en aquests 8 partits, és a dir, 2 per partit. L'Espanyol va encaixar 16 gols en els primers 16 partits de Lliga. 16 en 16, 1 per partit. Així que els de Manolo reben el doble de gols ara mateix del que van fer a començament de curs.
Hem de començar a recuperar les sensacions defensives que teníem abans, que és no pensar-nos que som millors que ningú, donar-nos compte que per nosaltres, per guanyar, hem de perseguir els intervals, defensar molt bé l'àrea, córrer com animals, pressionar, ser guanyadors als duels, fer faltes, no permetre transicions al rival... I això ara no ho estem fent.
Avui l'Espanyol fa festa, tornarà als entrenaments demà al matí de cara al partit de dissabte al camp de l'Atlètic de Madrid.
10 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després...
Bueno, cuando eres así joven como yo, tienes que jugar... Tienes que focalizarte más en la defensa, ¿no?
Parlarem del jove del planter del Barça de bàsquet, que ahir, davant el Baxi Manresa, va fer història.
Catalunya migdia.
La pel·lícula basada en els fets que van commocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que els trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur?
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes. Més fàcil que mai. Finançament amb Banco CTLM fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai Pones.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Et mereixes gaudir de la millor tecnologia amb Tecmania de MediaMarkt. I aquest mòbil es mereix aquesta oferta. Emporta't un Samsung Galaxy S25 FE de 256 GB per 749 euros. MediaMarkt.
Shooter Club, el primer gran club indoor de pickleball a Catalunya, s'estrena aquest febrer. Pickleball, l'esport de raqueta del moment que t'enganxarà. Amb Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. 9 pistes indoor i box d'entrenaments a Sant Fruitós de Bages. Més informació a shooterclub.cat.
Ariadna Oltra entrevista el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de gairebé un mes de baixa. Entrevista institucional al president de la Generalitat, dimarts a la nit a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ho dèiem abans de la pausa, el personatge del cap de setmana que hem triat és Nicola Kusturica, que es va convertir ahir a la tarda en el jugador més jove de la història del Barça de bàsquet en anotar una cistella en un partit de la Lliga CBU del Serra.
El jove jugador serbi del planter blaugrana és el personatge, per tant, que hem triat. De només 16 anys, amb 9 mesos i 15 dies, va aconseguir davant el Baxi Manresa 7 punts en 15 minuts, arrabassant el rècord que tenia fins ara Kasparas Jakučionis, amb 16 anys, 11 mesos i 15 dies. Kusturica va arribar ara fa gairebé 3 anys a Sèrbia per incorporar-se a l'equip cadet del Barça. Des de llavors, havia debutat en un partit oficial amb el primer equip el 19 de setembre passat, coincidint amb la Lliga Catalana, i poc més tard, el 12 d'octubre, va debutar a la Lliga ACB i es va convertir d'aquesta manera en el jugador més jove del Barça en un partit ACB amb 16 anys, 5 mesos i 12 dies. També és el blaugrana més jove en haver debutat a l'Eurolliga. Aquest estiu passat, Nicola Kusturica també es va proclamar campió d'Europa sub-16 amb Sèrbia i va ser elegit millor jugador del torneig. Ara, com dèiem, és el més jove en anotar una cistella. El jugador format al planter blaugrana ha volgut agrair la confiança que li han donat als seus companys a tot moment.
Son todos muy buenas, no solo jugadores, también personas, cada uno de ellos, y muy bien con todos, de verdad. Bueno, estoy preparado, ¿no? Estoy aquí a ayudar a mi equipo, cualquier cosa necesitan.
Les baixes de Satoranski i Panter han provocat que l'alè de 2 metres i 3 centímetres d'altura i rompi amb més força el planter de Xavi Pascual. Tot això entén que encara està tot just acabat d'aterrar.
Bueno, cuando eres así joven como yo, tienes que jugar, tienes que focalizarte más en la defensa, ¿no? Y intento de verdad jugar defensa lo más lo que puedo y, bueno, el ataque si viene, muy bien.
Aquestes lesions li obren la porta a una possible participació a la Copa que jugarà a València aquest proper cap de setmana. Per cert, que Nicola Kusturica és parent llunyà del mític director de cinema Emer Kusturica.
I seguim parlant de bàsquet. Aquesta setmana comença la Copa, dijous a València, on aquest any només hi haurà dos equips catalans, el Barça i la Penya, que també arriba a la cita havent guanyat aquest cap de setmana. Ernest Macià.
Doncs sí, Laia, ahir davant del Baxi Manresa, amb l'eclosió d'aquest xicot que dèieu de Kusturica, que ha sigut una de les estrelles en un cap de setmana que el Barça ha quedat clar que de moment amb els tres lesionats que té baixa el seu rendiment. Això sí, s'espera que per la Copa els pugui recuperar. Estem parlant de Panter, Satoranski i Veseli. L'únic dubte seriós és el de Panter. Sembla que Veseli i Satoranski sí que tenen opcions de ser-hi. El Barça hi arriba com a quart després de 20 jornades i la Penya hi arriba com a vuitè després d'aquestes 20 jornades i amb la certesa que caldrà fitxar. Serà o no Jabari Parker? Ens ho explicava Jordi Martí, el general manager de la Penya.
D'un jugador que té contracte per l'any que ve en Partizan, estem parlant d'unes quantitats que evidentment no són pel joventut, com a oportunitat d'un jugador que es pugui revaloritzar i pugui acabar la temporada en aquí, podríem valorar si les parts estiguessin d'acord, aviam si pogués avançar, però penso que la cosa és molt difícil ara mateix.
Fora de...
Digues, Ernest, perdona. Ernest? Bé, doncs no, pensàvem que volia afegir alguna altra informació al voltant de la Copa. Anem als Jocs d'hivern, perquè avui competia el català Quim Salarica a la categoria d'eslàlom d'esquí alpí. Com li ha anat, Biel?
Doncs Salarica ha quedat en 19a posició. El temps que ha fet la primera mànega marcada per les condicions meteorològiques l'ha penalitzat de cara a la segona baixada. Tot i no aconseguir l'objectiu del top 15, el català ha completat l'eslàlom, a diferència del que va passar en les dues edicions últimes dels Jocs, on va caure. És la seva tercera participació en uns Jocs i s'ha convertit en el primer esquiador de l'Estat a classificar-se per una segona mànega dels darrers 20 anys. L'or se l'ha endut el suís Loic Meillà.
Però, sens dubte, el gran triomfador fins ara d'aquests Jocs és el noruec Johannes Klæbo, que s'ha convertit en l'esportista amb més ors de la història dels Jocs d'hivern. En són 9, després de guanyar la prova de relleus ahir.
En aquesta edició a mirar, l'esquiador ja suma 4 ors i encara en podria afegir 2 més a l'esprint lliure per equips i la sortida massiva clàssica de 50 quilòmetres d'esquí de fons. La primera es disputarà aquest dimecres i la segona dissabte. En cas de guanyar-los, marxaria d'aquests jocs amb 6 ors i 11 en total.
I ara ens fem ressò d'una última hora al voltant de la Fórmula 1 del circuit de Catalunya, Marcos.
Doncs sí, la Fórmula 1 es queda a Catalunya fins al 2032. Recordareu, fa al voltant d'un parell de mesos, el Damià Aguilar ens posava sobre d'aquesta informació. Ens deia que faltava la firma i, segons que ha avançat fa uns minuts La Vanguardia i que hem pogut confirmar a Catalunya Ràdio, efectivament ja hi ha la firma. A Catalunya tindrem gran premi de Fórmula 1 fins al 2031. Serà de manera alterna, any sí, any no, i el gran premi es passarà a dir ja des d'aquest 2026 Circuit de Barcelona-Catalunya. Així serà el gran premi que es digui Gran Premi de Barcelona-Catalunya. Enguany, ja sabeu, serà el 14 de juny. Per tant, què vol dir? Que tindrem Fórmula 1 a casa els anys 26, 28, 30 i 32. S'alternaran segurament amb el gran premi d'Spa-Francorchamps, que assumiria els anys imparells, és a dir, el 27, el 29 i el 31. Tindrem gran premi a casa fins al 32, faltava la firma, ja hi és, i aquesta tarda el circuit ho farà oficial.
I en ciclisme avui es disputa la clàssica de Jaén amb la participació de quatre ciclistes catalans. Isaac Vilalta, un d'ells, hi arriba just després de sumar una nova victòria.
Doncs sí, en efecte, és el cas de Marc Soler, que guanya poc, però justament que cap de setmana s'ha imposat en una volta a Múrcia accidentada. El de Vilanova, amb prou feina, suma 12 victòries com a professional. A Múrcia, una prova menor, va guanyar la primera etapa, divendres, i es va beneficiar de la suspensió de la segona jornada per culpa del vent, per endur-se també la general. Avui, Marc Soler està disputant des de fa uns minuts la clàssica de Jaén, una prova jove amb només 5 edicions, però que s'ha guanyat el reconeixement mundial pels trams de terra entre Camps d'Oliveres i pel nivell dels seus guanyadors. Avui, sense anar més lluny, el gran favorit és l'anglès Tom Pidcock. A banda de Marc Soler també són Roger Adrià, Joel Nicolau i el jove olotí de només 19 anys, Marc Safra, que és corredor del filial del Saudal Quick Step, però que aquests dies està competint amb el primer equip.
I algun altre punt per acabar, Udal?
Doncs mira, en waterpolo avui s'han sortejat la segona fase de la Champions masculina i també s'ha sortejat l'Eurocup, en aquest cas les eliminatòries de vuitens. El Barceloneta, l'Atlètic Barceloneta, jugarà el grup A d'aquesta segona fase amb Brescia d'Itàlia, Olympiacos grec i Novi Beograd de Sèrbia. Els dos primers accediran directes a la final a 4. I pel que fa a l'Eurocup, aquests seran els aparellaments dels tres equips catalans en aquests vuitens de final. Terrassa, Oradea de Romania, Sabadell, Sabats de Sèrbia i Club Natació Barcelona, Rachniki, també de Sèrbia.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Aquesta nit a les 9, Girona-Barça, partit de primera divisió, des de les 8 la TDT i a les 7, com sempre, el Tot Costa. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.